Barcelona ha presentat oficialment avui la mascota dels Jocs Olímpics del 92 a la capital dels gratacels. El lloc no podia ser millor, l'Hotel Plaza, al cor de Manhattan, entre el Central Park i la Cinquena Avinguda. Kobe ha estat l'estrella de la reunió. El presentador era un milionari famós i conegut de les revistes del cor.
We are here today to show our support and wish the members of the 1992 Olympic Games much success in Barcelona. We are delighted to play a small part in today's introducing for the first time in the USA, the 1992 Olympic Games mascot, Kobe.
Donald Trump ha presentat Kobe en societat. Trump és el propietari, diuen que ha arruïnat a l'Hotel Plaza, d'altres hotels, casinos i apartaments i del 40% del pont aeri entre Boston, Washington i Nova York. Alguns diners li deuen quedar, perquè per divorciar-se d'Ivana Trump ha hagut de pagar recentment uns 2.000 milions de pessetes. Kobe es quedarà aquí uns quants dies. Ara mateix, aquest vespre, Kobe està volant per sobre dels gratacels explicant el que són els jocs, perquè Kobe belluga molts diners i encara més il·lusions. Joan Nogués, TV3, Nova York.
Més per on? Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria. Hola, què tal?
Hola, què tal?
I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal?
Estàs moreno com el rei o no?
No, jo no.
És que el rei...
Bueno, vaig estar...
setmanes...
És que jo dissabte vaig estar una mica així, una vida una mica campestre.
Sí.
Però t'he de dir que ens va calar un xàfec d'uns 10 minuts.
Sí, a Vilafranca, sí, és veritat.
No, a mi més amunt. Cap a Sant Martí.
Cap a Sant Martí? Què feies tu, Sant Martí?
Home, doncs jo...
Hòstia, si havies d'estar a Sant Quintí el dissabte.
No puc estar tot arreu.
Estàvem finalment tots, allà, i el Pep, vas tenir que dir 30 vegades, no ho sé.
Estava fent l'amor.
Home...
I... és mentira. No, però tenia un evento, tio, tenia més eventos. És que hi havia quantitat de coses, a més.
Moltes.
A la Bleda hi havia alguna cosa, a Sant Martí també hi havia alguna
cosa. Tot arreu.
Sant Quintí, a Vilafranca.
Bueno. A tot arreu.
Bueno, que gent al...
a tope, a rebentar, com sempre. I a més, enviant uns quants maleficis cap als núvols perquè es desviessin de Sant Quintí.
Es van desviar
perquè va ploure a Sant Pere de Riudebitlles.
Sí.
Un bon patac, i en canvi a Sant Quintí no va ploure pràcticament ni una gota. Ni una. No, i a Vilafranca, doncs, us ho vam enviar.
No,
tot.
No, però tampoc tant, eh? Nosaltres on estàvem... va ploure molt i en poc temps.
Yeah.
Llavors vam trucar, aquest va trucar un amic seu que viu relativament a prop.
Sí.
Diu, aquí no m'ha caigut res.
Per barris, va anar per barris.
No, i és
així. Ens vam escapar i la veritat és que va ser fantàstic.
Havia d'anar a caminar pel camp i em van quedar unes sabates plenes de fang.
Veus?
Els pantalons plens de fang.
No era el lloc on anar.
Bueno, la vida depara aquestes coses. Teòricament, el dissabte no havia ploure res.
Ja.
Després sí que tenia que ploure, que ens ofegàvem tots. Després... Un
embolic.
Sí, un embolic.
Un embolic. Per no dir liu.
Exacte.
Efectivament, perquè els meteoròlegs sí que és veritat que dilluns ens deien tranquilos, de cap de setmana, res. Llavors van començar a haver-hi missatges, saps com comencen a canviar el discurs? Nubes i claros sin riesgo de chubascos, o allò que... No ho veies clar, i al final tothom... Ui, dissabte. Bé, dissabte va fer xàfecs importants a segons quins llocs de...
Sí.
I van començar a dir prelitoral, i ui...
A nosaltres ens va caure un gran, ja,
Marc Paredes ho va anunciar.
Sí, nosaltres ens va caure.
I la va encertar.
Escolta una cosa, però tu estaves al matí i també...
Tot el dia.
Ah, vas passar el dia allà.
Tot el dia. Va, clar, és que si tu vas a la Sidra Alfés és per passar tot el
dia. I on dines?
Allà ens van convidar. Home, no, perquè era formaven part de l'staff, perquè, clar, nosaltres vam fer ràdio en directe, de 12 a 2, amb les noies del Penedès cap de setmana.
Molt bé, eh? De 12 a 2.
De 12 a 2, sí.
Des d'on ho feu?
Des d'allà, a la plaça del Sol, nen, des de l'escenari principal de la Sidral Fest. Hombre.
Que fort, no?
Allà, vinga, allà sobre l'escenari, damunt l'escenari, allà amb la megafonia a tope i ràdio Vilafranca, 100%.
Hòstia.
Perquè Ràdio Vilafranca està al costat de les coses aquestes xules, que n'hi ha moltes, eh? Si, no podem arribar a totes, ho llamentem. Un altre dia vendré, per exemple, el catàleg d'emissions en directe de Ràdio Vilafranca, el que faltava. Podríem anar, però vés-hi tu. Jo ja vaig a altres llocs.
Jo?
Tu, el que faltava, i no, vas tu.
No, el que faltava...
A voltar pel...
No podem, és a dir...
Per la terra penedesenca.
No ens podem reinventar, ja.
Ja.
No arribaríem a temps.
No, perquè ja estàs vell, estàs...
No, vell tampoc. Allò... L'altre dia em vaig trobar bastant bé, tu.
Sí? Bueno, mira, un dia que t'hi trobes bé...
No.
Però és l'ànim, no? Mira, diumenge vaig estar a la cursa de l'Encantada. Treballant.
També treballant.
Nens, que, escolta, s'ha de mantenir moltes
on
boques.
On era la cursa, l'Encantada?
A Guardiola de Font-rubí, que anava per tota la serra de Cribelleres, de les Toses, tot això, que és, bueno, una serra meravellosa que tenim aquí al Penedès i que és una cursa que té 25 quilòmetres, tu. Vinga, muntanyes. Jo estava treballant allà, a l'organització. I hi havia gent apuntada d'edats molt avançades, nen.
No.
I van arribar bé, i tots, inclús li vaig acostar el micròfon amb un, i tenia dues opcions, o que me l'engegués a la merda, perdoni l'expressió, perquè després de 25 quilòmetres aquí fent el peripe, doncs no, va agafar-lo i va dir, perdona, però això va per esprits. Jo sóc, em sento molt jove, i per tant faré el que em doni la gana, allò.
Sí.
I vaig pensar, mira, no és que pensés en tu ben bé, però com que tot el dia estàs pensant en la jubilació i aquestes
i
coses,
i,
bueno, doncs... Esperit jove, sí.
Home, és que tu no pots... A veure, si tota la gent que surto i tota la gent que vaig està jubilada, pràcticament,
llavors
què collons vols que pensi?
Tu ja et fagotitzes, és com una espècie de mimetització,
però...
simbiosis.
Sí, jo, el meu dia, quan em trobo amb amics o tal, és parlar d'on han anat a esmorzar, què han menjat,
molt,
o per la tarda...
Molt motivant.
No,
sí,
i per la tarda van a caminar, també, o van a jugar a golf. Molts juguen a golf.
Bueno, doncs això podries fer tu,
degut
a les teves condicions, tant econòmiques com físiques, a golf, i com el Donald Trump, tots aquests que juguen a golf.
Sí.
Fan negocis, al golf.
No.
És allò que...
Jo a golf no crec que puc.
Bé, doncs ja veig que... No, simplement és una qüestió de proximitats, et fagotitzes.
Sí. No, és
home, que... jo també sóc capaç d'estar entre jubilats i no pas sentir-me ja acabat.
No, perquè, home, tu ets un... Perquè tu queden molts anys.
Bueno,
què
no,
collons?
Pues no tinc tants pocs com tu.
Molts anys.
Quatre ja. Menys, em sembla, o tres menys, no sé. Vull dir que tampoc no creguis tu. Ja, simplement que tu has experimentat una cosa que es diu simbiosis.
No t'entre los dos. Como que yo te hago así. Y tú ya sabes lo que estoy pensando.
¿Sabes cómo se llama eso? Me está quedando afónico.
El filósofo.
¿Qué nombre le pondrías?
El filósofo.
Conexión,
gran,
química,
gran.
Feeling.
Feeling lo tengo con María José.
Ole.
Pero otro
química,
feeling.
La tengo con María José.
María José.
Amor.
Amor.
Lo tengo con María José.
Ole.
Y lo tengo con muchas más personas, entre ellas tú.
Ah,
¿sabes cómo se llama eso?
El gallito.
Simbiosis.
Simbiosis,
este
chaval.
Aspecto...
Simbiosis. Esto es simbiosis.
Sí, no. Pues a mi m'ha passat això.
Tu tens simbiosis amb els jubilats que...
bueno, amb els meus amics, no és amb els jubilats.
No, amb els teus amics
jubilats. Amb els meus amics, clar.
Però
és que...
Tots són amics jubilats, clar.
Clar, és que la gent...
Bueno, tots.
Bàsicament, els que em moc per aquí, et diré que n'hi ha un que no.
Ja. Bueno, bé, perfecte.
Dos
doncs
que
això.
No.
Per tant, tu considera també ja... Però bueno,
i aquests dos que t'he dit són més joves.
Tècnicament,
que
ho sento, lamento dir-te que has de continuar venint a treballar.
Ja ho sé, però m'és igual,
és,
eh?
És un porta... tema que...
No, si seguiré venint fins que el cos em digui
sí.
Prou.
Reviente, vinga, dame otro y apártate. Reviente.
Sí, ja ho sé. Ja m'és igual, és que m'és igual, ja.
Vale,
em posa tres pitos.
Discussió acabada.
Vindré a un altre ritme, sí, també. Sí. Si he d'anar a esmorzar, vaig a esmorzar. Entén el que et vull dir.
Ah, sí? Bueno, mentre la feina surti, jo treballo el ritme que et doni la gana, tu. Jo no seré jo qui t'ho digui. Per ser, vinga, va. De què s'ha parlat aquest cap de setmana? Bàsicament, o sigui, ara tothom entén d'una cosa, d'una paraula que es diu arancels. Tothom parla d'arancels. Tothom entén d'arancels.
Tu has perdut molt a la borsa?
Bueno, pues diré que tinc algun producte que altre que no m'he dignat ni a mirar.
No miris.
No m'he dignat ni a mirar, o sigui, no he tingut esma de mirar, m'és igual. Sí. És un producte que vaig adquirir, crec, inclús abans de casat. Pim, allò, pam, i ja està, que vagi fent.
És que a més és una...
Que vagi fent.
És una putada,
m'és igual.
Per dir-ho així, en plata, perquè molta gent, les bosses s'havien recuperat ara bastant.
Sí, bueno,
sí. Molta gent que ha passat anys amb els valors així fotuts.
Pues vinga, visca Trump. Visca Trump. Totes les jubilacions, a vegades hi ha molta gent que diposita el seu futur a les borses, allò amb fons d'inversió d'aquests per jubilar-se, que desgraven. I que després, per cert, desgraven fins que el retires, que llavors pagues tot el que no has pagat al llarg de la vida. Però bueno, és igual. Cap problema, eh? Desgraven molt aquests fons. Bueno, fantàstic. Total que Donald Trump, si aquest cap de setmana s'albergava alguna esperança de negociar, recordem que el propi Elon Musk, una mica cagadet ja i pressionat pels seus amiguetes empresaris, ja comença a haver-hi una mica de zozobra i el barco s'empieza a hundir.
He llegit que aquests dies la borsa dels Estats Units ha perdut 3,6... Bueno, bilions, no milions, bilions.
Bé, bilions.
Bilions, és una passada.
Sí, no, bé, però res. Clar, llavors l'Elon Musk, que és el que té els amiguetes, que tenen tot en borsa, el Donald Trump, com que està ja prejubilat, ja no té... Ja, bueno, té
però aquest i l'Elon Musk el foten a fora ara, ja.
Per això mateix, perquè comença a haver-hi un... Jo diria, és una intuïció, comença a haver-hi allò que quan la pobresa entra per la puerta, les rates salten per la ventana, per no dir la fidelitat. I en aquest cas, no sé, no li van gaire bé les accions i les vendes a Tesla, no li va gaire bé l'amistat que té o que tenia amb els seus amiguetes, els empresaris, que estan dient, vale, ja, del tema, i per tant Elon Musk ja sembla que comença a ser una molèstia. I aquest cap de setmana, Elon Musk, evidentment, és el primer perjudicat pels arancels, perquè jo diria que moltes de les peces que fa servir per construir les seves naus i els seus cotxes no deuen fabricar-se als Estats Units. Digo jo, perquè si no, de què? Total que, bueno, moltes són a Alemanya. Per cert, tenen una gran fàbrica a Alemanya, a Europa, per dir-ho així, per vendre els Teslas a Europa. Total que cada setmana va dir...
No sé el que ha caigut a Alemanya, la venda de Teslas.
Pues és el que te quiero cantar.
És brutal, però brutal.
A tota Europa.
Sí, sí, però Alemanya...
Sí, sí. I llavors, clar, es va atrevir a dir que ell somia en un món entre Estats Units i Europa sense arancels. I això sembla que Donald Trump no li va acabar d'agradar, fins al punt de que va sortir d'aquesta passada matinada embravoconat a dir que endavant les atxes de negociació res, i no només es cobrarà a través dels arancels el que li devem ara, sinó el que li hem estat devent al llarg de... Bueno, anys i panys, ja quasi no el més li ha faltat dir, des de la Segona Guerra Mundial. I per tant, s'ho pensa cobrar tot i endavant les atxes.
El que passa és que, mira, l'altre dia Mèxic no li va vendre petroli a Texas i es van quedar sense petroli les benzineres d'Estats Units de Texas.
Mira que m'hi he dit, Donald Trump.
Bueno, però el Canadà també no sé què. I després, Xina, que és el que més por fa, no li enviarà xips. D'aquests xips que ells tant necessiten, no n'hi envia. I... també tenien unes partides de camp brutals de la Xina que tampoc els hi envia.
És temporal, això es recuperarà, no sabeu. És la medicina causa dolor. Bueno, total que per justificar precisament la desigualtat entre els tractes, segons ell, entre les empreses d'Estats Units i les d'Europa, doncs ha elaborat un informe de 400 pàgines. I en aquest informe de 400 pàgines, a que no saps també a qui dona la culpa de la desigualtat dels arancels? El cinema que es projecta a Catalunya.
Catalunya?
Sí, senyor, el cinema que es projecta a Catalunya i, en tot cas, a les comunitats amb llengües minoritàries a la península Ibèrica, perquè diu que les despeses de doblatge a les que els governs obliguen a les majors del cinema americà, és a dir, doblatge en català, doblatge en gallec, horrorós, unes despeses impressionants per part de... insuportables, i que això... és una de les causes de la gran desigualtat entre les empreses americanes i les europees. I que, és més, això passa perquè hi ha una imposició de majoria de l'idioma català a les grans pantalles de Catalunya.
Tonto aquest tio.
Bueno, aquest tio no és que sigui
tonto.
No sap
que deu haver-hi un 2%, un 3% de català i la resta.
Bueno, ara farem recompte de quantes pel·lícules aquest cap de setmana s'han projectat en català, ¿vale?
Val.
I, evidentment, doncs, són molt importants. I sí, senyor, la culpa de...
És que això li fa la intel·ligència artificial. Li fot cada cagada,
pues
veu?
Doncs no deu ser això que li fa la intel·ligència artificial, suposo jo.
Home, no sabia que Espanya era de la Unió Europea. Imagina't si és burro aquest
tio. Jo crec que li fan els seus assessors, perquè la intel·ligència artificial no és tan gilipolles. Mira què et dic. O sigui, la intel·ligència artificial pot tenir errors i cagades, però tan estúpida no crec que sigui. Això ho ha de fer un ésser humà. No. L'estupidesa crec que no és tan el paràmetre de la intel·ligència artificial, en la qual cosa no crec que una intel·ligència artificial... Una cosa és equivocar-se, l'altra és mentir d'aquesta manera. O sigui, és impossible. Recorda, per exemple, l'ordinador HAL, No sé de què et sona. Odissea 2001, Odissea en l'espacio, HAL, que són les lletres següents a IBM. Doncs resulta que... Per què es va tornar boig? Perquè el van obligar a mentir. Ah, que no... Ah, 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 aquí un té trivia, el xaval, un té triviologia. Vull dir que, efectivament, el van obligar a mentir. I com que el van obligar a mentir, doncs es va tornar boig i va començar a aprendre de si mateix sobre la perversió. El van ensenyar, per dir-ho, li van inocular el virus, per dir-ho així, humà, que és el de l'enveja, perversió, mentida, traïció i, megalomania. Va voler ser el rei del mambo i va voler matar tots els éssers vius que hi havia en aquella nau. Alguna pregunta més?
Sort que no li va enganxar el virus de l'amor i el sexe. Mm. Només faltaria que un ordinador s'adnés...
No sé, es pot arribar a embolicar amb... Però clar, que està quiet allà.
Però bueno, de més fortes n'he vist.
Tenia un forat.
Jo he vist Alien, eh? Alto.
Cuidao. Pep Vergés ha vist Aliens. Cuidao.
Boníssima.
Home, sí. És d'aquelles de culte, que te la mires mil vegades.
Crec que n'he vist dos, d'aquestes.
Mira que n'hi ha, eh?
Sí, però no, amb dos en tinc prou.
Jo també.
Jo saps què passa? És com allò del Bourne, el caso Bourne, el Bourne...
Sí, sí, Bourne, Bourne 2, Bourne 3, el Bourne se fue de...
Hi havia un Bourne que ja no era el Bourne.
Però continuava sent el caso Bourne.
Però ell no hi era, el Bourne. Va sortir una foto només.
Llavors l'actor va dir prou.
Llavors, clar, me'n vaig emburnisar massa i crec que em vaig veure 3.
Prou.
I aquí vaig estar.
Prou, perquè a més saps com acaba, que no el mataran. Perquè si maten el Bourne, aquest... Si, mira que té situacions per morir, eh? Però mai el maten, com James Bond. Què passa? Que es mor la gallina dels ous d'or. Per tant, tu mires la pel·lícula amb crispetes i dius, tranquil, Bourne.
A menys,
no te van a matar.
A menys que el director estigui fins la...
Ah, bueno, clar, evidentment.
Fins l'anuncis del personatge
claro,
i
claro,
el mati.
Claro. No, podria passar també que, efectivament, tu no... Ja, quants actors ha passat que no arriben a un acord contractual i diuen, doncs t'elimino. És una forma d'assassinar.
O deixa un final obert. Cau un papiro en la casa on està...
Ja. Digues.
No, i no se sap res, i així acaba la pel·lícula.
Va haver-hi casos que va ser bastant difícil, en retornar a l'error que havia passat.
Dallas.
Per enèsima vegada recordarem la cagada i la pífia de la productora de la sèrie Dallas, que va considerar que l'autèntic protagonista era J.R., el seu germà, Bobby Ewing, penso que ets un
clip. Que estava casat amb la Pamela.
Amb Pamela Su.
Victòria Principal, es deia.
Sí, senyor.
El nom, i sí, allà es deia Pamela Bowles.
Guapíssima.
Fixa si me'n recordo les coses antigues, eh?
Molt de pinta sud-americana, eh? Les dones tenien...
Estava bé, eh?
Totes les exuberants són com sud-americanes, no?
Era molt interessant, la part cultural.
El Bobby, sempre seràs un pitxa fluixa. Doncs què va passar? Que Bobby Ewing, que era, per dir-ho així, considerat actor secundari, tenia una franja de sou inferior a la del seu suposat germà. I què va passar? Doncs que a Bobby se li van inflar els cataplins i ja negociant la propera temporada de Dallas li van tornar a oferir un contracte secundari. I el tio va dir, pues ahí os quedáis, jo no d'allò. I jo no cedeixo i vull més diners. Si no, malament. I la companyia va dir, malament, ara agafem els guionistes i et matem. Hosti, que això és molt fort, eh? Vull dir que tu negocis un contracte d'augment de sou...
I et matin.
Directament. Doncs sí, el van matar. Pitiplim, pitiplam. Al cap de 4 mesos van haver de revifar-lo. Clar, com que no van deixar el guió obert, com dius tu, què van haver de fer?
Que era un somni.
Que tot era un somni.
Que va ser horrible. Va ser horrible.
Horrible. Tot el que la gent s'havien passat, patit, amargat, viscut, rigut, plorat, tot durant 4 mesos, era tot mentida.
Clar, era inviable.
Un
no?
somni.
La veritat és que jo encara no sé com ho van encaixar, perquè
pues mira...
No, és que jo no m'ho vaig...
És que l'audiència va baixar tant, de tal... Bueno, que, clar, diguem que l'error de càlcul va ser suposar que l'autèntic protagonista era el JR, el dolent, i, en canvi, la gent, diguem-ho així, que... Jo crec que, saps què passa? Que perquè hi hagi un dolent molt dolent, ha d'haver-hi un bo.
Hombre rico, hombre pobre.
Exacte. El dolent mai pot fer dolenteries si no rep les dolenteries algú. Si no puteja algú, perdonin l'expressió.
O parlis així.
Ha d'haver-hi el putejat. És el putejat. I, per tant, Quan Bobby Ewin va desaparèixer, JR ja no tenia en qui ser dolent. Perquè sí, tu podràs ser dolent amb el rival econòmic, o el rival de les terres, o el rival del petroli, però és un rival. Bueno, la gent diu, és una... En canvi, ser dolent amb el teu germà, que és de la teva sang, de la teva família, la traïció a casa, la guerra civil, això és el que venia.
Pues això es passa a totes les famílies, quasi.
Pues s'ho van carregar. S'ho van carregar i, per
no
tant...
No van tenir en compte que això passa a totes les famílies a la vida real.
La gent ja va dir, buah, aquest dolent ja no és... Ja només és dolent amb els enemics de fora. Però a casa no li queda cap enemic, perquè es va morir, ja ho veiem.
Bueno, Cel, t'he de donar una molt mala notícia.
Atenció, canvio de sintonia o poso otra
horrorosa? Home, poso sintonia de morts.
D'horror.
De morts.
De morts? Mm. Ah, bueno, espera't. Un moment, eh? És que no me l'esperava, aquesta.
Ja, és que...
Jo marxa... Vinga, va, fem una marxa fúnebre. Pep Vergés, atenció, audiència de Ràdio Vilafranca, l'emissora municipal de Vilafranca del Penedès i Olé, els hi donarà una mala notícia. Una més.
Hem perdut Carlos Jesús. Què?
Évero.
Hem perdut Carlos Jesús.
Évero.
És algo que per la ciència, per la ciència és, i a més és una, o sigui, el lligam de Déu amb la Terra era Carlos Jesús.
Efectivament.
Llavors, ara ens quedem orfes.
I saps què passa amb aquesta notícia, no?
Esto se habla en el mundo, pero claro, está la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Efectivament. No Carlos sé. Jesús.
Sí, ens ha deixat, tu, de manera... Bueno, un home que va basar tota la seva vida amb això de... Sí, a més, vestia aquelles túniques, com el Demi Russos, però amb elèctric. I tota la vida va explicant aquelles tonteries, però, bueno, devia venir gent a veure'l, no?, perquè aquest home vivia.
Sí, a Mataró, no?
Tenia una consulta.
Era de Mataró? Bueno, no sé si últimament tenia consulta, o pobre no sabia on caure, o no sabia on anar a esmorzar com a jubilat, perquè no crec que acabés molt bé els seus dies. Eh? Aquesta gent que tenen popularitat sobtada...
És com jo.
Diguem que aleshores s'embranquen amb algun tipus de negocis o altre i no sé jo si acaben de...
Jo, pel que tenia entès, li va donar tots els calés a Déu.
Bueno, o no, o a los hombres negros.
O los hombres negros, pues que ja governen.
Recordem que Carlos Jesús era un d'aquells personatges que va haver-hi un senyor que va inventar o va instaurar aquí en el nostre país, la televisió incipient del nostre país, reformada del nostre país, va inocular aquesta tele sensacionalista, la tele groga. I la tele groga requeria de personatges grocs, és a dir, de personatges histriònics, desgraciats a ulls de qualsevol, però que en canvi enganxaven amb les seves històries tronadíssimes. I en aquest cas va haver-hi un... Bé, hi havia el Bernardo, per exemple. Que
el... I el Cunyao.
El Cunyao. Bueno, però el Cunyao era els ratones colorados.
Sí.
Que aquests a Andalusia tenien molt d'èxit i se'ls estimava molt.
És que jo em descollonava.
Però és veritat que el Jesús Quintero els va enaltir, i que aquesta gent no sé fins a quin punt la fama l'acaben d'encaixar bé.
Ja estan morts, crec, també.
Un com a mínim.
El Rijitas.
Sí. El Cunyao. Total, que Carlos Jesús, bueno, pues, ja sabeu que aquí, en aquest programa, eternament, jo crec que des que va començar el programa el personatge ja era gran protagonista, i aquí el teníem sempre per fer la cunyeta marinera. Quantes vegades ho hem posat aquí a Ràdio Vilafranca el que faltava en Carlos Jesús i aquest resum del programa Hoy cruzamos el Mississippi. Eh? Doncs endavant, document. Homenatge al gran Carlos Jesús.
En esta misma tierra, dentro de la tierra, hay otros mundos.
Hay otros mundos y otras personas que viven.
Usted sabe que la ciencia no está muy de acuerdo en eso, que bueno, se sabe que ciencia, hay un núcleo...
Entonces, ¿qué me diga a mí que son los hombres de Norteamérica?
¿Cómo los hombres de Norteamérica?
Los pies negros de Norteamérica.
¿Qué son?
Pues son seres que viven bajo las capas de la Tierra.
Seres que viven.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe. Pero existen, en realidad existen.
Entonces, vamos a ver, ¿en Ganímedes, en Acuariana o Raticulí son distintos los seres que viven?
Claro, cada uno existe en un mundo, un armonía más elevado uno que otro.
¿Y por qué esa no se
Tampoco
puede?
Se puede hacer Begoña Verónica. Se utiliza unas tijeras y un libro.
¿Begoña Verónica eso qué es? Perdone mi ignorancia.
Es un libro normal y corriente y mete unas tijeras en forma de cruz abierta. El libro es la vida, según Cristo, porque todas las palabras que decimos por la boca están escritas en un libro.
¿Cualquier libro?
Cualquier libro está escrito en un abecedario, que son las palabras que un ser humano dice hablando. Pero las tijeras sirven para cortar, para cegar y para matar. Si juegas con las tijeras, ya sabes, y la metes dentro del libro, invoca a ese espíritu, el espíritu viene y mueve las tijeras. Pero puede cortar las ligaduras en que está amarrado el libro y clavársete las tijeras en los ojos. Tengo un amigo mío en Mataró con los ojos vaciados por esto.
¿Pero las tijeras solas?
No, las tijeras es un espíritu que lo mueve.
¿Pero se mueven desde el libro, se mueven
se
solas?
Se mueve, se abre y se cierra, según haga las preguntas. Entonces, como está invocando un espíritu a través de unas tijeras, las tijeras sirven para cortar, para cegar y para matar, quiere decir que la persona que hace ese juego, a la larga quedará parapléjica en una silla de ruedas. Tengo miles, miles de criaturas que me vienen en silla de ruedas por este juego.
¿Qué sentido tiene que le coloquen a usted esos tres chicos?
Bueno, esto quiere decir que ellos tienen que saber por dónde yo estoy de día y de noche.
GPS.
O sea, que usted es un...
Se lo inventó.
Ahora, por ejemplo, ellos pueden estar viéndonos a nosotros.
Ellos están aquí con vosotros y ustedes están viendo.
O sea, que es como si nos estuviesen retransmitiendo.
Todos somos espejo de Dios.
No, no, pero estoy hablando... No estoy hablando de Dios, estoy hablando de los extraterrestres.
Estamos viendo los extraterrestres parte de Dios, como usted es parte de Dios y yo soy parte de Dios.
Sí, pero lo que quiero decir es que estamos hablando de tecnología. Esos extraterrestres le han colocado a usted una serie de chips, con lo cual le están controlando a usted. Dios no necesita poner chips en nadie.
No, controlándome no, me están controlando. No, ellos saben dónde yo estoy, vaya donde vaya.
Eso es una forma de saber dónde, de controlarme,
claro,
¿no?
Que sí. Claro. Entonces, si Dios me da un mensaje, yo ese mensaje lo tengo que hacer.
O sea, a usted lo cogen porque usted le transmite mensajes de Dios a ellos también.
Claro.
No.
Yo a ellos no. Dios se los retransmite a ellos y ellos me lo retransmiten.
Pero a través de usted.
Claro.
O sea, vamos a ver, si yo me enteré, es Dios, usted y los extraterrestres. O sea, que lo que representan ustedes es la Trinidad.
Parte de la Trinidad.
El cerebro, corazón...
No. Eso no tiene nada que ver, lo que yo llevo dentro con ella. No tiene nada que ver, no.
Eso no me aclaro.
Es que lo que yo llevo dentro no se lo puedo decir porque eso entra parte dentro del tercer secreto de Fátima, eso es tabú.
O sea, ¿usted está en posesión del tercer secreto de Fátima?
Sí.
¿Usted lo sabe? ¿Y no puede decirlo? Pero lo que no entiendo... ¿Por qué los extraterrestres tienen tanto interés en usted?
Bueno, es una pregunta que yo siempre me he hecho en esta vida, es por qué Dios se me ha manifestado a mí, por qué Cristo se me ha aparecido 2 horas y media, por qué he fallecido 2 veces y por qué yo.
Exacte. Aquest era Carlos Jesús.
Que ara ha fallecido la tercera i ara sí definitiva.
Ara definitiva. Bueno, no se sap. Més si resultarà que no donguis tot el blat per... vull dir, aquest era el programa del Hoy cruzamos el Mississippi, però hem de dir que aquest ja era un personatge fet, Carlos Jesús. Qui va ser el gran inventor de Carlos Jesús?
Cárdenas.
Jo diria que...
Cárdenas?
Bueno, però aquí hi ha la batalla. Aquí hi ha la batalla.
Arús.
Perquè recordem que Alfons Arús, doncs, amb el seu soci, van inaugurar aquest tipus de ràdio, aquest tipus de tele, aquest tipus de... d'història a través... Bueno, han fet una, la seva empresa, per dir-ho així, des de Sitges. Van començar a Sitges, aquesta gent.
Ui.
Fa molts anys. I, quan van entrar al món de la televisió, quin va ser el programa que va rebentar-ho tot? Força Barça. Aquest va ser el programa. Doncs el Força Barça va ser el programa que va introduir la figura de Carlos Jesús. Que, evidentment, amb Cárdenas, cunyat de Carlos... d'Alfons Arús... de Carlos Jesús, no... doncs s'encarregava de buscar aquests personatges i de fer-los aquelles famoses pseudo-entrevistes. Que va passar en Camilo Sesto, també, això, eh? Sí. Camilo Sesto, perdudíssim, absolutament. Quina pena de personatge, perquè era un... Camilo Sesto era un superdotat per la música i per moltes coses més, que era un personatge que composava, dirigia... Brutal, però va acabar com va acabar. Total, que Carlos Jesús el va descobrir perquè hi havia tot altre personatge, que era Micael, que també, doncs, era del mateix, era del mateix. Alfons Arús va fer debutar aquests dos personatges al Força Barça del 27 de març de 1992. Recordem que el Força Barça primer tenia la versió radiofònica i que l'èxit de la versió radiofònica va fer que a Televisió Espanyola Catalunya doncs adoptés el programa Força Barça, que va ser el primer que, per dir-ho així, inventor de l'actual Polònia, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, caretes de silicona fetes expressament, guions rapidíssims, programa que el diumenge hi havia lliga de futbol i dilluns ja estava amatent-se perquè tota Castanya, durant tota la nit del diumenge, gravaven el plató. I la veritat és que va ser un èxit espaterrant amb els seus personatges. I un d'ells era, precisament, Carlos Jesús en aquest debut.
Doncs bé, avui fa el seu debut a Força Barça, Super Carlos Jesús.
Aquí el teniu. Carlos Jesús viu a Dos Hermanes, ben a prop de Sevilla. Ah. Ell és, alhora, Carlos Jesús i Micael. Tot un misteri.
El mateix.
Sí, bueno, porque yo tengo ahora una voz y cuando salgo fuera del cuerpo tengo otra. Y dentro de mí entras seis voces diferentes.
Usted en estos momentos es Carlos Jesús.
Sí.
La voz de Carlos Jesús es diferente a la de Miquel.
La voz de Carlos Jesús es esta que usted está escuchando ahora.
Entonces, Carlos Jesús y Miquel son dos personas diferentes.
Claro.
¿En qué momento acaba Carlos Jesús y empieza Miquel, por decirlo de alguna forma? ¿En qué momento empieza
a... En el momento que usted lo ha nombrado, porque ya ha cambiado la voz.
¿Y en qué momento puede volver a cambiar? ¿Cuando usted lo desee o cuando lo desee Carlos Jesús?
¿Cuando tú lo nombres?
¿En el momento que yo lo nombre?
¿Tú has dicho Carlos Jesús?
Justamente.
Ya soy yo Carlos Jesús. Esto se llama por cruzamiento. Bueno, es que nosotros los que hemos estado arriba en nave, en platillo volante, arriba cuando subimos nos preparan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón. Entonces yo dentro de mi cerebro tengo un microchip. Dentro de mi pecho y dentro de mis piernas.
Doncs això era el Força Barça, l'estrena de Carlos Jesús i Miquel, que evidentment era, bueno, eren dos, eren dos. Passa que vivien de rellogat. Un programa que va avançar moltes coses. Primer, el tema GPS, geolocalització.
Sí, sí, sí.
Carlos Jesús, el 92, qui ens anava a dir que estarien tots geolocalitzats?
Microxix.
Microxix. Què portem ara al damunt amb telèfons mòbils? Microxix.
Microxix.
Microxix. Estem geolocalitzats. Per tant, Carlos Jesús va ser profeta a la seva terra. Sí, més sí. Coses...
La bueno. Capacitat de canviar de personatge.
Exacte.
No? Esclar,
aquí vaig.
Això
aquí
és dificilíssim.
És dificilíssim. Això és una forma...
Són dos persones en una i...
Què va avançar també, Carlos Jesús? Això. Què vol dir això? Que amb un sol cos vivien dues persones.
Bueno, i quan anava fora, sis podíem
viure. Sis. Sí. I què passa? Com està la situació del jovent actual per poder viure sol? Ha de viure 4 o 5 persones en un mateix, en un sí, mateix sí, pis, sí. No? Per tant, estem parlant de Carlos Jesús ens està marcant el camí i advertint-nos de què passaria en un futur. Actualment, si un es vol emancipar, què ha de fer? Juntar-se en 4 més i llogar un pis? Si no, és impossible. Doncs què feia Carlos Jesús? Entre dos o tres personatges llogaven un cos. Ta, i vinga, i baratet.
Sí, sí, sí.
Que,
sí.
Ve de preu i protecció oficial, vull dir que...
No. Això de la vivenda, que aquest cap de setmana que hi ha hagut manifestacions a tot arreu, Andorra,
sí,
també,
sí,
Andorra...
Sí, 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 ui, Andorra, calla.
Com és, està intocable.
Andorra, ja, ja.
Jo ja saps que una de les pràctiques que... És l'únic que em queda ja de tot, és mirar pisos.
Ah, vols fer-te api?
No.
És l'immobiliari.
No, m'agrada. És una cosa que la família es becoter.
Ah.
El meu cosí, i li passa igual que jo, es posa davant de l'ordinador i comença a mirar, a veure...
Sí.
Venda de cases a... jo què sé.
És xafarder.
No, però dius, hòstia, he estat aquí, a veure quines cases estan a la venda aquí. Uh-huh. Bueno, vas fent així. Aleshores, no sé per què t'ho he dit, això, ara.
Bueno, perquè és això, un xafarder.
Ah, no, doncs això... ara, actualment, també, la gent, ja pot ser gran o petita, que està a uns preus impressionants. Andorra.
Impossible.
Andorra, una merdeta de pis, val un paston.
Pues per què la gent es manifesta? Perquè això és intolerable. I és més, amb totes aquestes pràctiques absolutament absurdes de vendre pisos de protecció oficial a bancs, que evidentment la gent que s'ha guanyat un pis de protecció oficial, de lloguer, protegit, doncs resulta que li ve una notificació que li pugen el doble i s'ha acabat, perquè es veu que les entitats públiques van donant als bancs, vés a saber per què, què tenen a ocultar o què tenen a amagar o què tenen a pagar, que al final sempre s'ha beneficiat del mateix, d'aquestes entitats que hem anat salvant amb els nostres diners. I al final t'arriba un rebut un dia, el doble o el triple. Ah, doncs ara ja no, el propietat ja no és l'estat, ara hi soc jo. I per tant, mira, tot allò que tenies de protegit i oficial, s'acabó. Ara, a llei de mercat, nen. I
però si pensa no que hi ha un problema, és que si tu, per exemple, pel que sigui, no pots pagar la hipoteca o el que sigui, actualment tampoc ja no pots anar a viure tu sol.
No.
Com et pagues el lloguer?
Bueno, primer, segueixes pagant el pis...
Sí.
Que es queda una entitat bancària,
sí.
Gràcies a la col·laboració judicial, policial i de tota mena,
sí.
I tertulial, perquè hi ha molts tertulians que diuen no, és que clar, la gent està mal acostumada a voler viure a prop de la feina o allà on ha viscut sempre. Què s'han pensat? Ara han de viure, doncs, buscar-se la vida fora. pues que se la busquin a Andorra, que ja veuran lo que...
Pensa que hi ha gent ja, a Madrid ja s'estan fent búnkers.
Sí, clar.
Aquestes parcel·les tan milionàries sí, que tenen sí. gent allà al jardí, estan fent búnkers.
Però això és per la supervivència.
Sí, sí, però avui he vist unes fotos, m'he quedat flipat.
No, no.
Però búnkers autèntics, d'aquells de... No me siento
la pena. Suposo que surt beneficiada alguna empresa especialitzada en la construcció d'aquestes coses,
home,
no?
Clar, la gent, tu ho demanes, escolta, jo vull un búnker.
Vinga, de quan? Ciment de 4, de 5, segons, si el vols per bombes més d'allò, per allò, per bombes fètides, per
home,
el que sigui.
Si te'l fas, te l'has de fer bé, diu.
Home, jo estic d'acord.
No fotem, vas a caure una bomba i...
Estic d'acord en comprar, per exemple, el que dèiem, un càmping gas. Perquè si hi ha algun mal de ventre a la societat, que és el primer que tallaran gas, llum, coses d'aquestes, per tant, una de dos, o et fots plaques solars, que així almenys, mira, si se te'n va el llum almenys unes hores al dia tindràs perquè et funcioni la caldera, però clar, la caldera no funcionarà perquè no hi ha gas.
No hi ha gas.
Què hem de fer? Doncs agafar un termo.
Escolta,
i escalfar aigua.
El que hi haurà, no hi haurà gas, com vols escalfar?
Amb l'electricitat,
ah,
que et donarà la placa solar, que et donarà el fogonet elèctric que tindràs.
Ai, merder, cada dia.
Oh, noi, pues, què vols fer?
Ja ho sé, ja ho sé.
És de guerra.
Però jo crec que...
Oh, a més, aguantar 4 o 5 dies o 6.
Jo què? Bueno, perquè només ens bombardejaran 4 dies.
No, però com que sempre hi ha allò de que és el primer cop d'allò fins que ja s'organitza algun tipus de supervivència col·lectiva.
No, és clar.
Però mentrestant estàs
després
tu...
Després hi ha una altra cosa.
Comprar fabada.
Jo me'n prenc pastilles per la pressió, per la tensió.
Ah, pues...
No.
Tot això que fem broma,
no.
Imagina com estan a la franja de casa.
Aquí és on anava. L'altre dia, això ho vaig veure una notícia, em va venir tota aquella gent sense tot derrumbat i gent morta per tot
què?
Arreu. Que hi havia gent que deu fer la diàlisi, devien fer.
Per exemple?
I que deu ser morta ja. Deu haver gent que té pues, vàlvules del cor que no van bé i que s'han de canviar.
Ja deu ser morta.
Hi ha gent que pren una medicació especial, que igual és morta.
Amb la qual cosa, les xifres de morts generats pel govern d'Israel, per exemple, són falses.
Clar.
És absolutament fals. Són molt superiors.
Molt superiors, exacte.
I, per tant, podrien començar a qualificar ja aquestes xifres insuportables d'alguna cosa més que mort necessària, no? Ah, no, que... Perdó, continuo pensant. Són els bons.
Sí, sí.
No es pot dir aquestes coses, no es poden dir. Vale, doncs ja està, eh? No.
Jo cada dia em fot més fàstic.
Absolutament. Ja estic fastigat. Entre això i que avui ha saltat un nou episodi de la Guerra Bruta de la Policia Patriòtica...
Què hem fet ara?
Torna a ser l'emissora RAC1, que publica ara uns correus electrònics. Correus electrònics que, evidentment, certifiquen... Bueno, doncs és igual, per què ho hem d'explicar? Certifiquen que tota l'operació de les banques andorranes, de la banca andorrana, va ser generada per notícies falses, generades, evidentment, per Villarejo i companyia, que durant anys, des del 2012, diu aquí, es van infiltrar a Andorra per tal d'estirar el fil i treure draps bruts dels polítics catalans que ja estaven començant a plantejar doncs, un augment d'autonomia catalana, la sobirania fiscal, coses que l'estat espanyol, democràcia, que ens han donat entre tots, doncs, li molestava moltíssim.
El cas de Catalunya i el Banca Andorrana, per això estan imputats a Andorra.
I què?
El Fernández Díaz, el Rajoy, els
no
comissaris polítics... No serveix
el propi govern d'Andorra és còmplice de tot això, perquè va mirar cap a una altra banda. A més, es va enganyar la CIA. Digue'm a mi, la CIA, que no li posem una T en comptes d'una C i que equiparar-la a l'Agència d'Informació del Mortadelo i Filemón, sí. Perquè es van empassar amb... Però, evidentment, és el que diu els informes
però,
i tal. S'ho van empassar perquè la informació venia governamental.
Però és que el Rosselli va passar el mateix.
Exacte.
Acusacions de l'FBI.
Coincidències.
Acusacions què li va passar? De l'FBI.
Què li va passar a la jutgessa que va manipular tot això?
Que li van donar un premi.
Què li ha passat a la jutgessa d'Andorra que va posar la garjola 2 anys en prevenció al cap de la banca andorrana? Doncs l'han ascendit ni més ni menys que el Tribunal de Drets Humans d'Europa.
Veus?
Tachín, tachín! A la qual cosa, hi ha la paradoxa que si totes les denúncies d'aquests perjudicats totalment, en aquest cas, arriben al Tribunal de Drets Humans d'Europa, aquí es trobaran. Anda. Bueno, és horrorós. Si voleu més, jo tampoc estaré aquí ara donant ni fent gaire informació o propaganda dels demés, però, evidentment, titular, els correus secrets del CNI que impliquen Rajoy. Això sí, en els correus queda claríssim que és Mariano Rajoy qui és, evidentment, el que ha de coordinar policia, de coordinar Hisenda, de coordinar moltes coses per carregar-se tota una banca, com és la de Madrid, i aconseguir que la CIA i el govern nord-americà es carreguin tota una banca com és la d'Andorra. El govern andorrà callar i mirar cap a una altra banda perquè li estan envaint la sobirania nacional, i en comptes de reaccionar i denunciar-ho a la ONU, mira cap a una altra banda i, bueno, és un banc i segur que ha fet algú dolent. I així estem, que tota la història s'explica gràcies a l'aparició d'aquests correus electrònics que el món RQ ha avançat avui dilluns i que, evidentment, la cosa continuarà. Tot comença a finals del 2014 amb la policia patriòtica comandada per Mariano Rajoy, amb José Manuel Villarejo, ese que no hay que fiarse de nada. No. Nada, este es un, vamos, este nada, no hay que fiarse de nada. De com els van fer creure a la CIA de que això de l'independentisme amenaçava, bueno, eren els russos i tot, i amenaçava l'equilibri mundial i que calia, i que una forma de desactivar-lo era desactivar la banca on teòricament aquests subversius catalans posaven tots els diners que segurament venien de Rússia a Andorra, al banc d'Andorra. I per tant calia tancar el banc, trobar tota mena, que és quan es va aconseguir aquest famós document, aquesta captura que implicava la família Pujol, que evidentment estava tot manipulat. Però és el que van aconseguir, perquè algú hi havia. Què hi havia? La deixa famosa. Just quan surt aquesta captura de pantalla,
escolta,
Jordi Pujol, alguns comenten com una jugada bastant maldestra del propi Jordi Pujol, per intentar que això no continuï, que la banca pública andorrana no caigui, i que tot, doncs, bueno, diu, el mal menor, jo que sóc gran, m'implico jo, perquè segurament alguns contes hi havien de la família Pujol.
Sí, però diu que ell ho va donar als seus fills, només quan el seu pare li va donar, ho va deixar als fills i a la dona i allà.
Ja, però ell va confessar.
Sí, però
per
problema,
tant, ja tenies el que has fet.
Jo et diré una cosa.
Digue'm una cosa.
No sé l'any de la deixa.
Això va ser cap al 2014.
No, el de la deixa no va ser el 2014.
Molt abans, del pare, clar. Jo què sé, llavors, què m'expliques?
Escolta, vols dir que 25 anys després no ha prescrit, o 30, o 35, o 40?
Ves a saber.
Total. No, és que estem parlant d'un cas de fa 40 anys igual, eh?
Però no era aquest el centre de la història. El centre de la història és que està implicat el govern d'Espanya, Mariano Rajoy al capdavant, i que en aquest cas crec que, bueno, la CIA no s'ho va prendre gaire bé. I que hi ha hagut algunes coses que ara es comencen a explicar entre les relacions entre governs, entre Estats Units i Espanya, bueno, i tot el que va suposar la desgràcia a la que van caure els dirigents i els socis de la banca pública andorrana, que se la van carregar d'una sola passada, tot gràcies al govern dels Estats Units, que era el que realment tenia el poder de tot plegat. Per tant, ole, ole. Passarà algú a Espanya?
No.
No. Algun fiscal s'interessarà?
Sí, que Mariano Rajoy i Fernández Díaz no podran anar mai a Andorra, però bueno.
Sí, sí. Perquè si no els implica... Però inclús així, no ho sé jo.
No estan...
Sí, estan en recerca i captura, sí. Però de moment la banda del Banc de Madrid, que per tant se li requeria al govern espanyol...
L'audiència dir que no hi vagi.
Està paralitzat.
Sí, sí.
Allò està paralitzat perquè, bueno, suposo que falta algun cello, un paper, alguna cosa.
Llavors, quan et reclama gent d'aquí un altre país... Però quan et reclamen... quan tu vols que vingui algú, com a Puigdemont, llavors poses el crit al cel, no? Quan vols que vingui un cantant, o quan vols que vingui... I llavors tu... Home, és que aquests europeus, aquests jutjats d'Europa no van bé, aquests països no sé què, tu, el crit al cel. Però quan tu et demanen que vinguin uns dels teus, això no, jo no
la
en dono.
Està en manos de la justícia, aquesta famosa paraula. Doncs sí, amb una d'aquestes diu, aquest informe afirma que PG, president del gobierno, Mariano Rajoy, va ordenar tirar endavant l'operació després d'acordar-ho, per cert, amb el seu homòleg d'Andorra. És a dir, que Rajoy va anar, va ser el famós episodi que s'explica, que Rajoy va anar i va amenaçar, en vez de saber què, al govern d'Andorra.
Bueno, és com va anar a Letònia o Lituània, no faig d'on, o Eslovènia, que li va dir, si doneu suport a Catalunya, perquè el president va fer, diu, home, doncs hem de fer un referèndum, us traurem els avions que us estan de la OTAN d'aquí.
Jo no sé què és el que van discutir, però la qüestió és que entre tots dos, doncs, amb tres trobades prèvies, dues a Espanya a l'agost i al setembre del 14 i una altra a Andorra a la Vella al gener del 2015, en tres mesos abans de la intervenció del banc. O sigui, van acordar que s'intervenia el banc i tu calladito. i tu calladito, eh? I per tant, això va ser el propi Mariano Rajoy que in person va negociar-ho. Per tant, quan després en qualsevol comissió d'investigació sentiu aquest senyor que té un aspecte molt amable, molt afable, molt campechano i molt pobre Rajoy, que no hagués matat una mosca en sa vida, doncs compta. Compta amb Mariano Rajoy. M. Rajoy,
sí, però
PG...
mira, l'altre dia el Fernández Díaz, en la comissió d'aquella de control... No, però quan van dir que era M. Rajoy, diu, bueno, sí. Mariano Rajoy.
Perquè les rates...
Diu, no, però vol dir que no estan tan bé entre ells.
Hombre,
tampoc,
i a més va dir, hombre, esto hay que ser... No hay que ser muy listo.
Muy listo para saber que aquí es Mariano Rajoy.
Bueno. Aquí estem, i evidentment a partir d'aquí blanqueja diners a Venezuela, el càrtel del Sinaloa, la màfia xinesa, oligarques russos, tot aquí va ser un bunyol, una d'allò, coses certes i coses falses, tot va colar, tot va tirar endavant, com tal de desactivar el possible referèndum de Catalunya, i que Catalunya tingués alguna coseta més en forma de pacte fiscal i aquestes coses. Imagina't tu el que ens estimen. Esta democràcia que nos hemos dado entre todos, imagina't tu lo que Espanya ens estima. Ens estima, evidentment, per pagar els impostos. I els no impostos. Doncs aquí queda. Com no ho arregli Ricardo Jesús, però ara ja em sembla que...
Bueno, ja estan tornant empreses cap a Catalunya.
Sí, clar, ara sí, com que hi ha un ambiente bueno, ja tot estan venent, eh? Hi ha un ambiente bueno.
Ja va tornar aquella APP Plus, que és la dels ITVs.
Sí, la dels ITVs, sí.
Que es deia ITVs a 68 països del món.
Ja.
Deu ser una empresa bèstia.
Sí.
I ha tornat una altra vegada a Catalunya. I es veu que estan tornant bastantes empreses.
I qui s'apunta al tanto?
Illa.
Ja està. Un senyor que pertany a un partit que tampoc va fer molts escarafalls quan se sabia tot això de l'operació en Catalunya.
No,
més aviat va votar el 155.
I anava a les manifestacions amb els de Vox, el PP, i
es feien selfies. Bueno, diu...
Esto se habla en el mundo, pero claro, está la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Clar, això és la veritat.
Doncs aquí queda. De moment, si voleu, ja ho sabeu, està publicat tot a la pàgina web de RAC1. Ells han estat els que avui han destapat aquest nou episodi de Guerra Bruta contra Catalunya, contra els polítics, vaja, tot molt democràtic, ja sabeu.
Han de tenir un filon.
Buah, imagina't, i evidentment, goteta a goteta, i així sempre són protagonistes. És normal, i està molt bé, i tenen els contactes, treball d'investigació o no, la qüestió és que publiquen, evidentment, captures de tots aquests documents, sí, i la notícia és llarguíssima.
Però Espanya...
És llarguíssima.
Fixa que és un país que no passa res.
De moment... Ja saps tu que quan la pobresa entra per la porta...
Sí, però no passa res.
I l'amor se'l cap a la ventana.
L'altre dia em va dir un amic meu, em podia haver enganyat, la qual cosa no seria rara, però que hi ha una enquesta a València que encara sortiria el Mazón guanyant.
Sí.
Que guanyaria Mazón tranquil·lament.
Societat civil desactivada.
Vull dir que, hòstia...
Als Estats Units sortiria el Trump guanyador, encara. I això que han de portar, el que han de portar.
El Trump, que vigili, que jo no estaria molt segur.
Ara, ho diu Pep Vergés, atenció, perquè...
Home, és que l'altre dia vaig sentir uns empresaris propers al Partit Republicà, de grans empreses, que...
Ui, ara.
Que amb aquests demaneus que no es pot anar.
Sí, però...
Home, poden perdre 3,6 bilions de dòlars a la bossa.
Com dic jo sempre, a bona hora.
A veure si li fotran un tiro.
De moment el que sí és cert és que...
Si li fotran un tiro, ja t'ho dic jo.
Calla, jo no vull violències d'aquest
tipus. No, però mira que... N'hi van tirar dos abans de les d'aquí,
De moment, no sé.
I jo, el tiro aquell de l'orella... No sé, vaig veure com molt poca protecció i van tardar una mica els guàrdies de seguretat.
Home, la qüestió, per sort, és que com que s'ha rodejat d'ineptes, el seu inepte número 1, perillós, que és el responsable sanitari, el senyor un tal Kennedy, que antivacunes declarat, doncs ja sabeu que quan va començar l'episodi de Sarrampió a Estats Units, que tota la comunitat científica deia que molt de compte vacunacions a tope, ell va sortir a la palestra i va dir que de vacunacions res, que aquí el que s'ha de fer és menjar oli de bacallà, que això va molt bé, la vitamina no sé quantos, i que no digueu tantes hòsties, que tot això és una enganyifa, allò de les vacunes. Quan hi ha hagut dos morts declarats, dos nens morts i uns quants més que estan a les UCIs, i, evidentment, això, quan moren els nens, la popularitat comença a baixar, i ves per on, tachín, que aquest fill de la Gran Bretanya ahir ja va dir que la millor forma de combatre el sarrampió és vacunant-se. Tot un antivacunes que es va fer el barbucón fa uns quants mesos, ha condemnat a mort, de moment que se sàpiga, a dos nens, i en condemnarà molts més, ha posat en perill i està posant en perill a la població americana i mundial per culpa de que és un ignorant amb poder. És a dir, per no dir un psicòpata amb poder, perquè tots els que acompanyen el Donald Trump són psicòpates.
Sí, l'altre dia ho pensava.
Psicòpata.
I són psicòpates.
Són psicòpates.
Tu mires el Musk i fa unes cares...
I el Trump mateix és un psicòpata.
El Trump sembla el Mussolini.
Ens ho pagaran.
A mi em recorda el Mussolini, el Trump.
Doncs ja ho sabeu, aneu aplaudint els psicòpates, que potser alguna vegada us esquitxa a vosaltres. Pregunteu-li als veneçolans que han hagut de tornar a la seva terra i que van votar Donald Trump. Ahí te quiero ver. Ole tu, ole tu.
Per cert, Donald Trump diu que farà amb el canal de Panamà.
Home, que els xinos diran, vale, vale.
Els xinos li han dit. Els xinos ja han reforçat la seva presència allà i li han dit que no se li ocorreixi tocar res del que ells tenen.
Ja tenim un món absolutament... Ves que hi ha algun analista que comença a dir que potser a Donald Trump li interessa molt una guerra.
El que li interessa és el Putin.
I ja està.
Perquè farà i Europa Trump dèbil i ells es podran expandir.
I el Trump. Per això tots aquí a Europa estan intentant... Escolta, armem-nos, que aquests ja comencen a veure... Escolta una cosa,
va. Jo em faré xino, crec.
Deixa'm desgraixar
perquè
una mica
el
tema.
Perquè a mi m'agrada molt els lollos primavera.
Sí? Poca broma.
Que no, que t'ho juro, tinc amics meus que són pro-xinos.
Però potser qualsevol cosa que diguis o tu seguis en aquesta emissora, tens els dies comptats. Xina?
No, però
broma,
jo Xina... He dit que em faré pro-xino.
Ah, bueno, pro-xino, no xino.
Home, xino no em puc fer, que sóc d'aquí.
Ja, bueno, no sé.
Collons, sóc de Barcelona, eh?
Bueno, doncs mira, si ets de Barcelona o de Catalunya, compte que a partir d'ara arriba Sant Jordi i podràs informar-te exactament què és el que va fer Puigdemont amb la famosa fugida després de fer el discurs a l'Arc de Triomf, abans d'anar, teòricament, a la Generalitat, a la investidura de Salvador Illa. Perquè ell havia de votar, va ser escollit. I tot el que va passar, ja inclús amb transcripcions de WhatsApps i tot, ja ha estat investigat. La història jo crec que és interessant.
Qui l'ha escrit?
Hi ha diversos llibres. Hi ha diversos llibres?
Diversos llibres?
Sí. Hi ha diversos llibres. Hi ha un que és de la Maica Navarro, que és periodista investigadora, que està molt bé, que és el que porta els WhatsApps. Hi ha una VilaWeb també, 3 dies d'agost, i bueno, comencen a haver... I tots més o menys coincideixen amb el modus operandi del que va passar allà. Fins al punt de que es va convocar un dinar fals, és a dir, que ni els propis convidats sabien que era fals, a Perpinyà. I que quan Carles Puigdemont va convidar els seus col·laboradors a Perpinyà, resulta que ell estava a Barcelona. I els col·laboradors, sense saber-ho, van anar a dinar a Perpinyà i quan van arribar allà, algú els va dir, escolteu...
Però no tenien dinar pagat.
No hi ha dinar.
No tenien dinar
bueno,
pagat.
Sí, que els hi van pagar uns ganchitos, cony, alguna cosa. Uns Coca-Coles.
Uns Fantes.
Una cosa
així. Uns refrigeris.
Claro.
Però, hosti... No, va ser tot un... Jo el que no sé és com no el van detenir. Encara flipo ara.
També t'ho expliquen al llibre.
Perquè va passejar... Va passejar pels carrers. Devia estar en un lloc que devia sortir de casa. Bueno, de fet, el veus passejant pel carrer.
Veus quantes preguntes que et fas? Va. Doncs totes aquestes preguntes estan molt ben explicades als llibres de Sant Jordi. No seré jo qui faci propaganda.
Jo el que faré és la propaganda de dius adeu i fins demà.
Què? I el propaganda d'algun restaurant xinès, no? Ja podries fer algun,
A Xangai.
Vale, doncs a veure si ens conviden.
Adéu. Secreto, que era el super disco chino.
Aquello que...
Como el aspa de un molino, es un rollo que es divino, es el super disco chino. ¡Disco!